Laia Aguilar serà a l'Escala aquest 18 de juliol presentant el llibre Tots aquells mars. Ambientada a Formentera, la novel·la repassa l'existència de tres generacions de dones a través de les vivències de la Greta, l'Helena i la Matilda. Però per donar-nos alguns detalls més de l'obra i també desgranar-nos la història, ens visita la seva autora, Laia Aguilar. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital. I m'agradaria parlar una mica, no?, començar a parlar de la relació que tenen aquests tres personatges, no?, perquè una d'elles retorna aquí a l'illa de Formentera i es troba amb les altres dues en aquesta història familiar, no? Sí. Com interactuen entre elles?
Doncs, bueno, la protagonista és la Greta, que és aquesta noia de 30 i pico d'anys que torna al poble, no?, i es retroba amb la seva àvia estimada, que feia molts anys que no veia, i també amb una mare amb qui té una relació, doncs, bastant conflictiva i bastant complicada. Fa molts anys que no s'han vist i es retroben, no? I aleshores el que explica una mica la novel·la és que hi ha secrets del passat i hi ha un malestar del passat per un fet que va succeir fa molts anys que no s'ha parlat mai en aquella família, i aleshores aquestes tres dones d'alguna manera s'han distanciat, cadascuna ha fet la seva vida i mai més s'han tornat a veure ni n'han tornat a parlar. Llavors aquí en present és quan hi haurà la possibilitat, doncs, de fer aquesta retrobada familiar on sortiran a la llum, doncs, els secrets, el passat, el dolor i també, doncs, tots aquests vincles que tenen els personatges entre ells, no?, i que alguns són bastant complexes i contradictoris.
Perquè estem parlant d'aquest fet que no sé si el podem avançar per a aquells lectors que no hagin llegit encara la novel·la, no?
Jo diria simplement que en el passat, no?, hi va haver una desaparició d'una germana, la germana petita de la Greta va desaparèixer, no se sap massa en quines circumstàncies ni què va passar, i aquest fet s'ha anat arrossegant dins de la família durant molts anys, no? I d'alguna manera el que va passar el lector anirà descobrint a mesura que llegeixi, no? I a mesura que es vagin teixint aquestes relacions entre l'àvia, la mare i la filla, doncs anirem descobrint una mica què va passar i sobretot com ho van viure els personatges, no?
Per tant, és una història que podia passar en qualsevol família, perquè no sé si a causa d'una desaparició, però un fet del passat no parlat pot desencadenar tot això, no?
Sí, a mi és un tema que m'interessa sempre molt. No sé, jo l'he tractat en altres novel·les, però de maneres molt, molt diferents, però m'agrada la idea aquesta del silenci, no?, que es va allargant generació rere generació, aquests temes tabús, aquests temes que silencien, dels que no se n'acaba de parlar mai, no?, però que tenen una força molt poderosa, i crec que això passa molt, sobretot, en l'entorn familiar. Crec que l'entorn familiar, narrativament, és molt interessant, no? És allà on s'estableixen a vegades vincles no? de fidelitat, de silencis, no? Aquests silencis que pesen, i tenia clar, doncs, que aquesta història això la volia centrar molt dins del nucli de la família, que em sembla que narrativament, doncs, dona molt joc sempre.
A més, és aquest sentiment, no?, d'arrossegar aquest passat en aquesta família, concretament aquí a Formentera, en aquest retorn, però sí, també aquest passat conforma una mica el caràcter d'aquestes tres personatges, no? Perquè estem parlant, no?, d'aquesta relació entre mare i filla que s'ha, doncs, ennegrit una mica a causa d'aquesta desaparició, no? I tot aquest pes, no?
Sí, és que jo crec que realment el passat és el que... La infantesa, vaja, la infantesa és el que ens defineix a vegades com a persones, no? Tot allò que ens ha passat durant la infantesa ho carreguem sobre les nostres esquenes, no? Sí. I durant molt de temps, no? I aleshores aquí hi ha un fet tràgic a la infantesa que determina totalment la vida de la Greta, que després ja la retrobem i és una noia adulta de 30 i pico d'anys, però també determina la vida de la mare, de l'àvia, no? Pesa molt i jo crec també que la infantesa és la pàtria de qualsevol escriptor, no? En el sentit de que jo sempre que intento crear un personatge vaig molt a parar en aquest territori, que és la infantesa, i a preguntar-me què pot haver passat allà, no? Quins silencis hi ha hagut, quines relacions familiars s'han anat teixint durant aquesta època, perquè crec que en definitiva la infantesa és el que ens defineix a les persones i el que defineix també els meus personatges, en tot cas.
I fets com, per exemple, aquesta desaparició ajuden també a fer aquest trencament amb la infantesa, no? Que hauria de ser una època d'innocència, de realment sense haver-se de preocupar, no?, de problemes, com per exemple la desaparició d'aquesta germana.
Sí, exacte. O sigui, la infantesa i la innocència de la Greta, que és la protagonista, jo crec que s'acaba just en el moment en què desapareix la seva germana petita, que és la Julieta, no? I aquí de cop s'ha de fer gran de cop, no? I ha d'entrar en un món adult i en un món molt complicat d'entendre, no? Vaig intentar també a l'hora d'escriure la novel·la de mostrar una infantesa amb llums i ombres, no? Una infantesa també en moments molt bonics, amb un gran amor entre germanes, en moments on es veuen doncs, les festes majors de Formentera, les anades en barca per les cales, moments també emotius i divertits amb la família, però alhora també hi ha aquest fet tràgic, no? I a partir d'aquí la innocència i la infantesa de la Greta s'acaba i tota la resta de la seva vida una mica l'arrossega. L'arrossega i ella no s'acaba de poder perdonar mai, no? Fins que finalment torna, no? Torna a Formentera, quan ja és gran, es retroba amb l'àvia i amb la mare i es comencen a poc a poc a curar les ferides.
Mm-hmm. I parlem de Formentera, no? No sé sí. si la illa té relació en tota aquesta construcció dels personatges i també d'aquest fet, perquè pensant en aquest territori, no, és una illa amb cert caràcter. No sé si sí. és important que l'acció es desenvolupi en aquest espai.
Sí, mira, tenia al principi de la novel·la, quan l'estava escrivint, tenia aquestes dues germanes que estiuejaven vora el mar i hi havia aquesta desaparició inicial, que és així com comença la novel·la, però d'entrada encara no tenia molt clar on això ho ubicaria, no? I aleshores em va caure a les mans un llibre de llegendes de Formentera, un llibre preciós, de llegendes i rondalles de l'illa, que era un llibre que parlava de històries d'allà que s'expliquen a Formentera, des de històries màgiques, de sirenes, tresors amagats al fons del mar, pescadors que un dia es van llançar a la mar i no van tornar mai més per culpa d'un temporal. Hi ha llegendes, hi ha rondalles, i de tot, un llibre molt bonic. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, que interessant tot aquest món de, no, de saviesa popular, de rondalles, de llegendes, i sobretot, a més, això em va interpel·lar molt amb una illa que és Formentera, que jo hi he estat moltes vegades, m'agrada molt, hi he anat a estiuejar, hi he anat fora de temporada, etc. I vaig pensar, ostres, és molt bonic poder-ho situar a Formentera, que és un entorn que em conec, que és un entorn de bellesa i alhora té un punt aspre, feréstec, també, no?, per la seva geografia, i alhora poder incloure aquestes llegendes i aquestes rondalles tan boniques que formen part de l'illa, no? Que formen part del territori. I no només llavors vaig decidir que tot això passés a Formentera, sinó que també vaig pensar que volia introduir aquestes llegendes com a taló de fons, no? I aleshores hi ha, per exemple, el personatge de l'àvia, que és un personatge que sempre explica llegendes a les seves netes, no? Des de que són molt petites. I les netes viuen a vegades entre un món real, un món màgic, no? Un món que té a veure amb la infantesa. I alhora vaig voler introduir un punt de realisme màgic també en la història, no? I l'àvia, per exemple, veu sirenes, no? I ella les veu. I m'agradava molt aquesta pinzellada també de realisme màgic, no? De trencar la realitat i de mostrar totes aquestes llegendes de l'illa. I aquest va ser el motiu real pel qual finalment vaig dir, sí, ho he de fer Formentera, he d'introduir les llegendes, és una illa molt vella que em genera un paisatge que en si és un personatge més, és un personatge molt potent, i a partir d'aquí ja va ser, doncs, Formentera. I vaig situar la novel·la allà.
I no sé com ha estat el procés d'escriptura, no? Perquè entenc que aquestes vivències a Formentera han marcat una mica tota aquesta història, i no sé si des de l'experiència pròpia també has escrit una mica el llibre, és a dir, si tots aquests records, totes aquestes experiències viscudes a l'illa també t'han ajudat a l'hora de conformar tot el relat.
Sí, sí, sí. Tot i que és ficció, no?, en aquest sentit, bueno, doncs jo, mentre hi ha hagut tot aquest procés d'escriptura de la novel·la, he estat a Formentera diverses vegades, he tornat allà, he anat als paisatges que després apareixen, no?, la novel·la, des dels fars, les coves, o les cales concretes, doncs, que van apareixent en aquesta novel·la, i també he anat recordant alhora el primer impacte que em va generar a Formentera, quan hi vaig ser per primera vegada, no?, però ha sigut bonic el procés de tornar-hi, de poder escriure fins i tot alguns capítols allà mateix, a la illa, però mirant-me, intentant fer també una illa més personal, més subjectiva, no? És una illa com et dic, està envoltada d'aquestes llegendes, d'una aurea màgica, no? És una illa que al final m'he acabat creant una mica des d'un punt molt personal, no? Uh-huh. I no, ha estat bonic en aquest sentit. Crec que és de totes les novel·les que he escrit, potser és la novel·la on el paisatge té un té un paper més important, no? El mar, per exemple, no? El mar és on se succeeix el primer fet, no? La desaparició de la Julieta, les coves, les salines, els vents, tot juga un paper molt simbòlic, no? I el paisatge cobra molta força, no? I aleshores va ser bonic també això, escriure alguns capítols allà.
I parlant de Formentera, no? Aquest retorn de la protagonista a la seva terra la fa connectar amb altres elements del passat, com és, per exemple, amics, no? Coneguts, que també són importants, no? Per entendre la història.
Sí. La Greta torna i, per exemple, es retroba un amic d'infantesa, que és el Max, que és algú molt important, que havia deixat enrere, que és algú que la coneix des dels orígens, no? I amb ell revisitarà tots els paratges de la seva infantesa, no? Totes aquestes coves, platges, salines, podrà parlar del que li va passar, també, i es podrà tornar a resituar el món. La Greta és un personatge que ha fugit de tot allò, no? S'ha anat a Londres, ha viscut en 1.000 països diferents, ha tingut 1.000 parelles diferents, ha passat la vida una mica fugint del passat, sense plantar-li cara, i ara la tornada és una tornada, doncs, ja de gran, i volent una mica recuperar, doncs, tot el que va ser ella i la seva infantesa, no? I també és un personatge que es necessita perdonar, no? Hi ha una cita de García Márquez que inicia el llibre, que diu: la vida no és allò que un ha viscut, sinó allò que un recorda i com ho recorda per explicar-ho, no? O sigui, què vol dir això? Que en definitiva tots ens creem un relat sobre el que és la nostra vida, no? I de relats va aquesta novel·la, no? Tant els relats de ficció que li explica l'àvia, les rondalles, les llegendes, el fet que la Greta sigui guionista, i el relat que ella s'ha creat de la seva pròpia vida, que és un relat, doncs, en què a ella la deixa en un mal paper, diguem-ne, no? La culpabilitza molt. I aleshores la Greta se n'adona que al final el que ha de fer és reconstruir-se el relat de la seva vida, no? Tornar-se a explicar la seva història des d'un altre punt de vista, potser, no? Potser perdonant-se, no? Aquesta és la idea, no? Les històries de ficció tenen molta connexió amb els relats que nosaltres també ens fem de la nostra pròpia vida. La nostra pròpia vida ens la podem explicar de mil maneres diferents.
Exacte.
No?
Sí, sí.
I des de diferents punts de vista. I d'això, i m'agrada molt que hi hagi aquesta idea dels relats, els relats com a taló de fons, els relats que tots ens necessitem explicar per sobreviure una mica.
Per tant, també és aprendre a saber-se perdonar a un mateix.
Sí. El perdó hi és, la culpa hi és, l'amor també hi és, les segones oportunitats, no? I el fet d'això, de poder-se perdonar i tornar a crear vincles i poder, doncs, reescriure's la pròpia història i tirar endavant, no? Una mica aquests són com els temes de fons que apareixen a la novel·la.
I no sé si estàs presentant aquesta novel·la, per exemple, seràs a l'Escala aquest 18 de juliol, però no sé si ja tens alguna altra cosa al tinter, perquè no sé si ja estàs començant a escriure alguna altra cosa o tens alguna idea per allà que potser podrem veure escrita en els propers mesos o anys.
No, doncs sí, ara estic escrivint una novel·la però juvenil, perquè em venia molt de gust fer alguna cosa juvenil, portava molt de temps sense fer-ne. Vaig escriure com a juvenil la novel·la Wolfen, que s'ha portat al cinema aquest any, ha estat una cosa molt bonica de viure. I després, bueno, també vaig escriure altres novel·les juvenils, però portava molt de temps sense fer-ho i em dedicava molt més a la novel·la d'adults, que ho seguiré fent, però ara em venia de gust fer una història per joves. I ara estic escrivint la novel·la juvenil, a veure com anirà.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes novetats i també d'aquesta conferència que tindrem aquí a l'Escala. Laia Aguilar, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital i molt pendents de tota la feina. Que vagi bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Adéu.